Pues hablamos un poquito de política en Calpe, en la Villa del Peñón. Atento sobre todo a los oyentes de allí, porque vamos a hablar con uno de los candidatos en esta campaña que se presenta interesante y sobre todo disputada y reñida hasta límites insospechados. Está además Olga con nosotros hoy en nuestro programa, nuestro compañero Juanjo Martínez. Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Tú, como eres de Calpe, tú te conoces la política de Calpe mucho mejor que nosotros, aunque nosotros ya vamos conociendo y nos vamos aficionando a este folletín de las elecciones municipales calpinas, que este sainete que está...
He de decir que yo tengo mi porra personal hecha y que nuestro invitado de hoy ocupa de las primeras posiciones.
Bueno.
Buenos días y gracias.
Esa voz que oyen es la de Chimo Perles, candidato per Compromís, que está así en Radio Sirena, en Mediodía Radio Sirena. Benvingut.
Muchísimas gracias por convidarme.
Y... quan vulgau.
Sí, pues yo voy a comenzar porque Chimo porta dos legislatures ya en el consistori calpí.
Chimo es jovenet, ¿cuántos años tienes?
Yo soy del 90, 32 años ahora.
Res.
I ja porta dues legislatures, o sigui que va començar en política jovenet, jovenet.
Sí, van ser un candidat en 23-24 anys, va ser candidat la primera volta.
I mira, i ara es presenta per tercera volta per Compromís, i esta volta, què es diferència en les anteriors?
Home, des de luego lo més evident és l'experiència, no? Ahí pensé que hem guanyat a muntó, en coneixements, en experiència... I ha hagut un fenomen que pense que és molt positiu i és que ha costat menys que mai fer la llista. Moltíssima gent s'ha apropat al projecte i quan tens molta gent que s'apropa al projecte pues, tens més capacitat de fer equip, tant els que estan dins la llista com els que estan fora, però des de luego tenim molt més equip que les anteriors voltes i això es veu a tots els nivells. Es veu en la capacitat de generar idees, es veu en la capacitat de fer programa electoral, es veu en la capacitat de mantindre el contingut en xarxes i estic super agraït d'haver pogut... Pues bueno, aquesta és la gran diferència per a mi d'esta campanya, que no me lo estem carregant quatre persones a l'esquena com va ser les primeres, des de luego.
I es nota aquest impacte en les xarxes. A diferència de la candidatura anterior, Carlos, per motius laborals, no continua de número 2 i en el seu lloc estarà la que era la número 3, que és Mireia. Com és Mireia en to proper?
Bueno, pues Mireia és una persona excepcional. Jo destacaria d'ella l'organització que té, que a més és una habilitat que a mi em falta, no? Jo no soc una persona especialment organitzada i ella és la que sol posar ordre en totes les coses de l'Ajuntament i a més una capacitat de feina també envejable. És una persona que està a nivell laboral, està treballant en un hotel, però a més porta també és profe de pintura i ara ho compagina de més en l'Ajuntament i tira avant. I naturalment era més que merescut estar en el segon lloc, ara que ja és regidora per la dimissió de Carlos, i és una persona que des del 2015, això que dia antes de que en quatre persones mos carregàvem la campanya a les esquenes, pues ella era una de les persones que estava entre eixos quatre.
Bueno, Mireia Ripoll de 2 i de 3...
Carlos
Ibáñez. Una aposta total, perquè Carlos no ha acabat la carrera, veritat?
No, Carlos té 20 anys, si no m'equivoque.
Claro,
no ha tingut test material d'acabar. Jovenets,
Sí,
sí.
Sí, som molt joves.
I no porta en política massa temps. Es va incorporar a joves, no? Fa un any.
Molt poc, sí.
Claro,
i és les primeres eleccions a les que s'enfrenta, les primeres que podrà votar i, a més, serà votat. Esperem.
Les primeres eleccions que podrà votar i que serà votat.
Perquè la teua quiniela per a les pròximes eleccions per a Compromís, què treureu?
Home, estem en un panorama en el que les quinieles són molt difícils de fer, molt difícils perquè n'hi ha moltes llistes independents, perquè tenim el gran enigma que és esta decisió del Partit Popular,
Ara es preguntarem per...
Vale, ok, jo soc optimista, jo soc optimista i sobretot penso que... Jo no han fet una enquesta com a tal, però penso que la millor enquesta és el fet de tindre més gent en el partit, de tindre més gent que s'ha arrimat a formar part de la llista, gent que inclús no és especialment militant de Compromís, però que el projecte local sí que s'ha animat a formar part de la llista. I això a mi genera bones sensacions, com a mínim per a créixer. I a partir d'ahí, pues, segons l'optimista que siga uno, pues, a mi m'agradaria traure 4 o 5 regidors, no? Però bueno,
I,
és difícil.
I jo el que volia preguntar-te també és que des d'ací, des de Benidorm, en una miqueta de distància, les, com es diuen palomites en valencià?
Clotxes.
Les llotges. Les clotxes les mengem de caixa en caixa perquè és molt divertit.
Les mongetes
en zona més. que les mengem de caixa en caixa veient el final de legislatura que està seguint apassionant i algú diu de gotina baixa, perillós.
Jo ho visc en molt de desànim, t'he de dir. Molts han sigut una formació que dins dels nostres valors ideològics marcats del progressisme i del valencianisme, l'ecologisme, també el feminisme, dins d'un projecte polític molt determinat, a nivell personal hem intentat portar-nos bé en tota la corporació i penso que ho hem aconseguit moltes voltes, i entonces voler aquesta escalada de tensió es veu en llàstima, no és bo. A nivell personal la gent patix i això no és algo satisfactori per a ningú, crec, i a més a nivell institucional pense que pot generar desafecció a la política, i per tant jo sempre demane, ostres, que rebaixen els nivells. No és raonable que una alcaldessa i un diputat estiguin barallant-se públicament per ocupar un lloc en una processó o perquè ara unes assessores no poden entrar al seu lloc de treball. Aquest tipus de coses jo pense que generen desafecció a la política.
De moment, espentades en processons no ha passat, o...
Espentades
en processons no han hagut, però han hagut coses realment lletges que jo sí que he presenciat, que és, per exemple, un cas particular de voler fer-se una foto excloent, o sigui, totes les autoritats excloent a l'alcaldessa, i això és inacceptable.
És l'alcaldessa.
De la mateixa manera que pense que és inacceptable el que va passar en el fenomen dels assessors, que no es van deixar entrar sense haver-ho comunicat. Vull dir, jo no vaig a justificar a ningú, simplement veig un panorama que la gent veu des de fora i ostres, pues no, és el que passa, que al final la sensació que diu és que els polítics no saben massa bé a què juguen, a què es dediquen, i genera una desafecció a la política que és roïna per a tots. Partint d'ahí. Jo intenté mantenir-me al marge.
Jo penso que això és el que diferencia principalment a Ximo del resto de candidats. I és que Ximo és una persona en uns valors i en unes creences pures. Ell va fer sempre el que el poble necessita. Ell ha anat en contra del propi partit quan ha fet falta, només pel bé del poble. És així, no, Ximo?
Sí, ja ha fet també un compromís en València en este modus operandi?
Bueno, en València m'han entès.
Claro,
no està ben contents, ja t'ho puc assegurar, però encara hi ha un problema que en Benidorm passa, per cert, i passa en tots els pobles de costa, passa en Xàbia, passa en Dénia, passa en la vila, i és un problema fonamental en les ambulàncies, no? que tenim un servei de les ambulàncies en base a la població censada, però en aquests municipis sabem que la població censada es multiplica per 4 o per 5 en estiu, i per tant és una disfunció absoluta. Vull dir, t'imagines que una persona, un turista, quan es desmaia en el carrer i crida a l'ambulància, li demanaran el certificat d'empadronament? Això no tindria cap sentit, no? Pues, en certa mesura, el que es planteja dins dels despatxos a l'hora de donar serveis és això, és, no, tu tens aquesta població, et dona tants recursos en base a la població censada, tenint l'obligació d'atendre naturalment a tots per igual.
I Ximo va anar en favor del municipi de Calp, anant contra el seu propi partit a nivell autonòmic.
Estan els jutjats el tema.
Correcte.
Sí.
Però n'hi ha més coses. Tenien que aprovar els pressupostos municipals o l'esborrador, corregis-me.
L'aprovació provisional de pressupostos.
I el pare d'un dels consellers del Partit Popular es va posar malalt, el regidor se'n va tindre que anar, i Ximo va votar es va abstindre. Sí. Es va abstindre només per a que prosperara eixa proposta.
És curiós perquè va tindre molt d'impacte. Jo de veritat que ho vaig fer de tot cor, però resulta després que la meva abstenció no era necessària perquè també faltava un altre membre de l'oposició. S'ha de dir. Però des de luego ho vaig fer de cor, perquè el que no tenia cap sentit és que aprofitar una desgràcia puntual com pugui ser això per a modificar el sentit de la majoria del pleno, no? Vull dir, al final, si són demòcrates, i jo sé ben bé que en Calp el poble va votar el que va votar. I per tant, si realment la majoria volia aprovar el pressupost, aprofitar aquest tipus de circumstància no em pareixia bé. I en aquests nervis que es viuen en el pleno, que són molt més tensos que el que la gent es pensa des de fora, pues clar, n'hi havia moviments, no? Telefonades...
Los plenos de Calpe són de mongetes, eh?
Sí, també. I pues este consejal en particular, Matías, en el que tinc moltíssima bona relació, pues s'alçava, entrava, jo veia que algo passava i en aquest moment em vaig desconcentrar i em pensava que la meva abstenció era necessària per aprovar el pressupost, i em vaig abstindre sense complexos. No esperava que tinguera el ressò que després va tindre.
Algo molt loable. I ja que estem així, aprofitem els micròfons, m'agradaria preguntar-te, sé que el programa electoral és llarguíssim, és molt ampli, però quina és la pedra angular del programa de Compromís a Calp?
Anem a veure, els principals problemes que li preocupen a la ciutadania jo penso que són de competència autonòmica principalment. Estem parlant de la sanitat, de l'educació i del comerç i l'economia. Per tant, sí que es pot fer alguna cosa des de l'Ajuntament, conscients de que les competències són limitades. Vull dir, en sanitat, què podem fer? Pues des de luego exigir el que ens deu Marina Salut, i si no està Marina Salut, ens ho deurà la Generalitat, que és l'ampliació del centre de salut i solventar el tema de les ambulàncies, del que ja hem parlat. En educació, pues, natural. En
educació, la complicació que havia de l'institut, que faltaven puestos...
Que no n'hi ha places als col·legis, també.
I que estan tots...
Fan falta infraestructures educatives, sí. Moltes. Portem molt de retras en l'institut, i el retras ve degut a moltíssimes circumstàncies determinades. En el seu moment, la dreta apostava per un col·le concertat antes que en este. Entonces, vam ser dels últims municipis en adherir-nos al pla edificant. Després, una volta ja estava a Madrid, es va entregar una parcel·la que no complia els metres per desconeixement, per lo que fora. No presumís cap mala fe, però al no complir-se els metres, una altra volta, subsanació, va tindre l'Ajuntament que adquirir una parcel·la més gran. Tot això és molta tramitació administrativa. Vull dir, no és tan fàcil que un ajuntament compri una parcel·la de 10.000 metres en el municipi i que, a més, siga apta per a construir el col·le. Bueno, en qualsevol cas, ara pareix que estiga tot enfocat com per a poder construir-se, però aquestes que són les pedres angulars, pense que l'Ajuntament té que tindre una predisposició per a col·laborar. I després sí que n'hi ha coses que són més competències estrictament locals, no? Jo, en Juanjo, una cosa ja vaig parlar. A mi em sorprèn molt una cosa molt particular del municipi, i és que no tinguem escola de música. En ningun municipi de l'alrededor... no té escola de música pública.
Em pareix increïble.
En té dos privades, antes tres, ara dos, per desgràcia, per la dona Bajaldar. Però és totalment privat. No n'hi ha ningú municipi d'alrededor nostre.
En la tradició de música que té cal.
Sí, sí, des de tota luego, però vida. Bueno, cal i tota la Marina, de veritat, sí, bueno. Si tenim músics a patades, no? I per tant, jo pense que hem de fer un esforç en invertir, ni que siguin beques per a activitats extraescolars. Ja no dic només la música, dic música, dic art, dic... inclús anglès si fa falta, però ficar beques per a que els preus, si bé són empreses privades, però que els preus puguen ser més assequibles, perquè naturalment les classes en CALP, podeu imaginar-vos que són prou més cares que en qualsevol municipi que sí que tingui.
Pot ser becar-les des de l'Ajuntament?
Sí, en principi, conforme estan les estructures, jo apostaria per becar-les.
Eixa és una de les propostes principals també de Ximo, que volia donar eixe impacte i eixe reforç a la cultura calpina. Perquè si tu no reforces la cultura des de baix, quan arribi als més majors, no tindràs ni teatre, ni música, ni res per l'estil.
Efectivament, la cultura, si a poquet que ens fixem, estem cansats de veure que la gent que va a veure exposicions d'art és perquè en algun moment de la seva vida han fet algo de pintura, algo que entenguen. El que va a fer teatre és per afició, però també moltes voltes han participat, ni que sigui a nivell local. I és que van a veure concerts de música, per lo general és gent que té certa formació musical. Certa, no cal que siguis un professional, però per a poder disfrutar de veritat d'un concert de música clàssica necessites tindre un mínim de formació musical.
I una última pregunta. En aquestes últimes hores s'ha posat de ressò un article d'Andrés Hortolà de fa 22 anys. Un article sobre l'urbanisme a Calp. En aquest moment, fa 22 anys, ell dia que l'urbanisme havia sigut terrible, catastròfic per a Calp. Com combatix o com pretén combatir Compromís este urbanisme?
Pues mira, és una bona pregunta i no és fàcil de contestar. El gran problema de l'urbanisme recent, no parlo ja del legislador dels anys 80, l'últim problema més recent és que s'ha procurat fer un urbanisme a coste zero, és el que estem cansats de sentir. Però claro, aquest urbanisme a coste zero el que no diu és que és a coste zero econòmic, però té un altre tipus de cost. Què vull dir en això? Que sempre que s'han intentat fer certes modificacions del pla general, disminuir altures o el que fora, com que no volien pagar qualsevol tipus de dret adquirits, la conseqüència ha sigut manejar aquests volums, és a dir, en definitiva, el coste zero econòmic ha suposat construir més en altres llocs. I este pensa que ha sigut el problema recent més important. Fa dos plenos va passar que volien fer una revisió de la llicència dels hotels i es va tombar arrere aquesta llicència, que a dia d'avui no es podria donar en aquests termes, en aquestes altures, perquè n'hi havia un cost econòmic per revisar la llicència, un cost que estem parlant de 2 milions d'euros aproximadament, 2 i mig. Per tant, jo pense que hem de canviar la cultura i si es vol fer urbanisme de veritat, urbanisme sostenible i l'urbanisme que vol la ciutadania, hem d'assumir que aquest urbanisme és car. I per això no podem fer unes polítiques fiscals que siguin irresponsables. Hem de tindre un ajuntament sanejat en capacitat econòmica per a fer polítiques urbanístiques que realment aconseguisquen construir menys. Si no, impossible.
Pues Ximo, jo crec que fins ací tenim una primera...
Toma de contacte.
Sí, diguem així. I fins així, des d'ací, perdó, et desitgem molta sort per el 28 de maig i ja veuré com es dona.
Estic molt agraït d'haver vingut per primera vegada a Radio Sirena.
Una última.
Sí.
En cas de tindre que fer coalició d'esquerres amb Somos Calpe, què passaria?
La pregunta del millón, atención.
És claro. Què passaria? Què passaria? Es planteja difícil. Vull dir, no mos enganyem, ara no és del Partit... Ara no és del Partit Popular, però és una política...
Una força conservadora.
En les conviccions conservadores i liberals, no? Jo penso que aquesta responsabilitat li tocarà al Partit Socialista si es dona el cas. Si es dona el cas. A no ser que tinguera jo més vots o més regidors que el Partit Socialista, que no es planteja a priori fàcil, el Partit Socialista sap que si pot haver un canvi de govern i un govern d'esquerres tindrà el meu suport. I en la resta d'altres forces no sé com de fàcil li ho podran posar. Jo li ho he posat prou fàcil antes de començar.
Mira, ahí está el titular.
Ahí está l'oferiment, també. Gràcies, Ximo Perles, per vindre així a Mediodía Radio Sirena i estar en nosaltres en el nostre estudi. I gràcies per vindre. Espero que no siga la darrera ocasió, sinó que n'hi hagi moltes més.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Ximo.